la Simfònica, saben que,
ja tinc entrades.
que no és qualsevol cosa. Vull dir, serà una cosa important, que se sorprendran, que escoltaran música, que si hi ha un solista serà molt bo, però molt, i això, aquesta confiança, és molt important.
Clar, 35 anys treballant, doncs ja us l'heu ben aconseguida. Sí. Ja per acabar, perquè m'estic passant de temps, m'agradaria que em féssiu una projecció, no? Com us imagineu la Simfònica? No anem molt lluny, tampoc, però d'aquí 10 anys, on us agradaria que fos la Simfònica de Sant Cugat? Quins reptes teniu per endavant, perquè cada cop és més.
A veure, jo, a mi m'agradaria que pogués continuar, evidentment, evolucionant artísticament, però és complexa, perquè la Simfònica no és de nosaltres, vull dir, és d'un públic, és d'una ciutat, som un projecte de ciutat, és gràcies a un govern, a tots uns governs que també es van posar en valor l'altre dia en l'acte, és gràcies a uns patrocinadors, Catalana, bueno, Occident, Grífols, i evidentment també la Diputació, la Generalitat, o sigui, és complexa. Jo desitjaria que continués, evidentment.
Sí, jo diria que el nivell artístic hi és, absolutament, vull dir que amb això no hi ha cap mena de dubte. Potser tenim una assignatura pendent, que és una mica el tema de la comunicació, del màrqueting, diguem-ne, no? Llavors, el món de la música ens coneix molt, però, diguem-ne, que el gran públic no s'hi sona. Llavors, aquest és un dels reptes que tenim. Vull dir que mantenir la qualitat, si aconsegueixes arribar a un públic més majoritari, vol dir que llavors els concerts els podràs fer més temps. El repte, diguem-ne, empresarial d'una orquestra és repetir un concert. És a dir, nosaltres preparem un concert. Si aquell concert el fas dues vegades, és complex. Si el fas cinc o sis vegades, diguem-ne, la cosa té viabilitat. Aquest serà el nostre repte i aquesta és el que jo esperaria, que en un futur les produccions que es fan es poguessin repetir no dues o tres ciutats, sinó cinc o sis ciutats.
Doncs jo crec que és ben probable que aquest desig i aquest repte, Josep, s'aconsegueixi, i jo us vull desitjar molts anys més d'Orquestra Simfònica Sant Cugat i que en puguem parlar aquí en aquesta casa i que en puguem seguir gaudint tant a la ciutat quan actueu al Teatre Auditori com, per què no, en altres punts del territori. Flora, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per molts anys més de Simfònica Sant Cugat.
Moltes gràcies.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Dona la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Con Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Continguts en xarxa.
Still go on and dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too, all I do the whole day through is dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and night time too, all I do
amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Potser us haurà estat difícil reconèixer aquesta veu que ara sentíem, i és lògic, perquè la de cantant era la seva faceta menys coneguda. Però cantava, i com hem pogut comprovar, ho feia força bé. Estic parlant de l'actor nord-americà Richard Chamberlain, que ens ha deixat recentment. En concret, va morir el 29 de març passat, a l'edat de 90 anys. Ell era californià, havia nascut a Beverly Hills, una població que pertany a Los Angeles, i que és una zona molt rica, on hi tenien, hi havien tingut casa Rodolfo Valentino, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Curtis o Ray Charles, i on ara també hi viu moltíssima gent del cinema, acabalada. Per Rodeo Drive, que és un passeig ple de botigues amb marques de disseny a Beverly Hills, hi pots trobar perfectament comprant Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, també Nicolas Cage, Robert Redford, John Travolta, Jack Nicholson, Julia Roberts. De fet, parlant de Julia Roberts, la pel·lícula Pretty Woman té escenes rodades allà, a Rodeo Drive. Quan ella compra roba, o en Richard Gere compra roba amb la Julia Roberts, doncs és una de les botigues de Beverly Hills. Beverly Hills és un lloc tan ple de piscines i de gespa que fa que sigui la zona de Califòrnia que consumeix més aigua. Fill d'allà, Richard Chamberlain va debutar com a actor quan tenia 25 anys en un episodi de la sèrie Alfred Hitchcock presenta. Després va fundar un petit grup teatral i, com que era extraordinàriament atractiu, va començar a aconseguir papers en diverses sèries de televisió, però només en un sol episodi en cadascuna. És a dir, no és que sortís tota una temporada, sinó només en un sol capítol. Al cinema hi debuta un xic més tard, però els papers que li donen són secundaris i ho va alternant amb la televisió. I és aquí, precisament, que es fa famós gràcies a la sèrie Dr. Kilder, que té un èxit immens, fins al punt que dura 5 anys, entre el 1961 i el 1966, i s'emeten 191 episodis. Això fa que el cinema el prengui en més consideració i comencen a donar-li papers no de protagonista, però sí importants. Apareix a Petúlia, de Richard Lester, al costat de Julie Christie i George C. Scott, La boja de Chaillot, basada en l'obra d'Edward Albee, amb Catherine Hepburn, Charles Boyer, Julieta Messina i Yul Brynner, o Juli César, amb Charlton Heston i John Gielgud. Fins que li arriba, per fi, l'any 1971, quan ja té 37 anys, el primer paper protagonista al film La passió de viure, de Ken Russell. Aquí Richard Chamberlain encarna la figura de Tchaikovsky, el compositor rus del romanticisme, autor del Llac dels Cignes o El Trencanous. La personalitat de Richard Chamberlain té un vincle amb Tchaikovsky, ja que era homosexual com ell. I aquesta orientació no era una cosa que es pogués dir obertament com ara, en aquella època. Per amagar-ho, Tchaikovsky es va casar, però es va trobar que la seva dona, sexualment parlant, era una dona molt fogosa, i ell no la podia acabar de satisfer. Richard Chamberlain, per la seva banda, tampoc no va confessar mai obertament la seva homosexualitat. Tot i això, les seves parelles eren masculines, sempre, totes. Però ara recuperem-lo de nou en la seva faceta de cantant. Aquí Richard Chamberlain canta una de les cançons més famoses del repertori d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. take my whole life to, for I can't help falling in love with you.
Can't help falling in love, en la veu de Richard Chamberlain. Aquesta cançó, com he dit, va ser un dels grans èxits d'Elvis. Està inspirada en la cançó francesa, Plaisir d'amour, i Elvis va presentar la seva versió a la banda sonora de la pel·lícula Blue Hawaii. Després la van cantar molts crooners, com el Martino, Andy Williams o Perry Como, i també algunes dones, com Shirley Bassey o Doris Day. I, com hem sentit, Richard Chamberlain també va fer la seva versió. Els anys 70 són una bona dècada per a ell, perquè li donen personatges amb entitat. Després d'haver encarnat Tchaikovsky a La passió de viure, li donen el paper de Lord Byron a Lady Caroline Lamb, al costat de Sarah Miles, Ralph Richardson i Laurence Olivier. I tot seguit interpreta el mosqueter Aramis, els tres mosqueters de Richard Lester, en companyia de Michael York, Oliver Reed, Charlton Heston, Raquel Welch, Faye Dunaway i Christopher Lee. També té un paper a El colós en flames, una pel·lícula de gairebé 4 hores, farcida de grans estrelles, com ara Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire o Jennifer Jones, i que a Catalunya es va estrenar al Cinema Urgell de Barcelona i va ser un èxit apoteòsic. Jo recordo la sala plena, el Cinema Urgell, que hi cabien unes 1.600 persones, i jo tenia un espectador al costat que no parava de fregar-se les mans perquè s'ho passava d'allò més bé amb la intriga que hi havia a la pel·lícula. Cada escena, doncs, estava entusiasmat. Ara escoltarem Richard Chamberlain cantant la cançó d'una pel·lícula molt bona, de terror psicològic, que van protagonitzar Betty Davis i Olivia de Havilland. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Canción de cuna para un cadáver. A l'estat francès, no sé quin títol li van posar, a Radio Reels potser ho sabria, però el títol original d'aquesta pel·lícula era, i de la cançó, era Hush, Hush, Sweet Charlotte.
Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I love you till I die. Oh, hold me, darling, please hold me tight and brush the tear from your eye. You weep because you had a dream last night. You dreamed that I said goodbye. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I'll love you till I die. I hold two roses within my hand, two roses I give to you. The red rose tells you of my passion, the white rose, love so true. And every night after I shall die, yes, every night when I'm gone, the wind will sing to you and softly sigh that my love for you lives on.
Richard Chamberlain cantant Hush, Hush, Sweet Charlotte, el tema de la pel·lícula de Robert Aldrich que van interpretar Betty Davis i Olivia de Havilland. En principi, al costat de Betty Davis hi havia d'aparèixer Joan Crawford, però a última hora va ser substituïda per Olivia de Havilland. En tot cas, ja hem vist que Richard Chamberlain dominava força bé això de cantar. La faceta més desconeguda d'ell, de la seva personalitat artística, era aquesta. I és que era una faceta molt més limitada que la d'actor. Cantava, sí, però no era com Dean Martin, per exemple, que feia les dues coses alhora. De fet, Dean Martin era més bon cantant que actor. A la carrera de Richard Chamberlain trobem films com L'Eixam, al costat de Michael Caine i de Belles Glòries de Hollywood, com Richard Widmark, Olivia de Havilland, Henry Fonda o Fred McMurray, o també Les mines del rei Salomó, al costat d'una joveníssima Sharon Stone. Però després d'això, la seva estrella a la pantalla gran es va apagant i, llevat de casos esporàdics, es dedica a la televisió. Una sèrie que ell va protagonitzar amb un grandíssim èxit va ser la del 1983, estrenada a l'estat espanyol com El pájaro espino, en què Chamberlain encarnava un capellà que es debatia entre l'amor a Déu i l'amor a una noia 20 anys més jove. En la vida personal de Richard Chamberlain no hi va haver matrimonis. Ell va tenir dues parelles masculines, una amb l'actor i cantant Wesley Uhr i la segona amb l'actor Martin Rabbit, 20 anys més jove que ell. La relació entre Chamberlain i Rabbit va durar 33 anys, fins que el 2010 es van separar, però va ser una separació amical i aquests darrers anys estaven junts un altre cop i vivien a Hawaii. Richard Chamberlain va morir el 29 de març passat, a l'edat de 90 anys, arran d'un vessament cerebral, just dos dies abans de fer 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a Richard Chamberlain, escoltant-lo cantar un gran estàndard nord-americà que va compondre Burt Bacharach i que van popularitzar els Carpenters. Close to you, a prop teu. Fins la setmana vinent, amics.
Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
Continguts en xarxa.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Avui a l'Espai de Tecnologia parlarem d'un bé públic, però que considerem que és un bé limitat, com és l'aigua. Amb motiu de la celebració el passat 22 de març del Dia Mundial de l'Aigua, aprofitarem per conversar amb Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84, i ho farem sobre algunes qüestions en aquesta matèria. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Dic reflexions perquè, clar, és un tema tan ampli que ens podríem extendre molt de temps. Però parlarem d'algunes qüestions, clar, potser per el ciutadà de peu, el tema de l'aigua fins ara, no fa gaire temps, ha estat un tema de preocupació per al tema de les pluges. I ens hem adonat que, ostres, que quan hem tingut restriccions, tot això ens condiciona una mica el nostre dia a dia. Estem parlant d'un recurs que jo entenc que és limitat, però ara fa una estona em deia que no tant.
La bona notícia és que és un recurs renovable. O sigui, la quantitat d'aigua que hi ha a la Terra és constant. El que passa és que no tot està com aigua dolça, sinó que està bàsicament com aigua salada, i per tant, si volem aigua dolça, que és la que utilitzem per a les nostres activitats normalment, necessitem posar energia per separar la sal de l'aigua. Però en principi tota l'aigua es conserva al planeta, per tant és una bona notícia això.
I hem de tenir en compte també, ho dic per emmarcar i contextualitzar el tema, que és una qüestió que està sota pressió de diferents sectors. D'una banda hi ha l'agricultura, hi ha la indústria, hi ha el turisme, el transport, l'energia. O sigui, tot això influeix directament en el tema que avui parlem, no?
Efectivament. No, l'aigua és un bé preciat perquè és, bueno, el 70% del cos humà és aigua. O sigui, nosaltres depenem de l'aigua. I, de fet, la vida es va formar gràcies a que hi havia aigua. És també un bé que s'utilitza per la indústria perquè l'aigua té una propietat, té diverses propietats, entre elles un dissolvent magnífic. I també, a més, és un bon fluid per intercanviar calor. Per tant, per escalfar o per refredar, és un bon fluid. S'utilitza per transport l'aigua, o sigui, tot el transport marítim i el transport inclús en els rius, no? O sigui que és un bé que és un bé molt preciat per molta gent, efectivament, diferents grups d'interès. Aleshores, des de temps dels romans, l'aigua es proveïa a les necessitats. Vostè, diguem, quina necessitat té i nosaltres li proveirem...
Li farem un aqueducte, no?, perquè li arribi l'aigua a casa.
Ah, exactament. És la gran idea de les grans infraestructures, inclús els pantans i tot això. Avui en dia el que es pensa és que, en realitat, com hi ha diferents persones, grups d'interès, pues el que s'ha de fer és tenir en compte les necessitats de cadascú i reutilitzar, probablement, l'aigua que utilitzen alguns, reutilitzar-la per a altres activitats. Per exemple, no fa falta utilitzar aigua potable per la indústria. Bastaria com que l'aigua no tingués pues ferro, per exemple, o sals. O sigui que, depenent de la necessitat, també l'aigua que es necessita és una aigua molt determinada.
I davant d'aquestes necessitats sorgeix precisament la necessitat de regular tot això. L'any 2000, la Comissió Europea impulsa una directiva que parla de la gestió integral de l'aigua. Què significa això?
Això vol dir que tenim en compte tots els grups d'interès. Per exemple, si tu construeixes un pantà i no tens en compte que l'ecosistema corresponent es farà malbé, o sigui, si no tens en compte que no arribaran nutrients als animals que estiguin per sota, pues ja estàs destruint l'ecosistema i ja estàs perjudicant a totes les persones que estan sota aquesta barrera. O, per exemple, l'explotació de l'aigua subterrània, això s'ha vist i s'està veient encara, l'explotació de l'aigua subterrània, que potser està fent malbé l'ecosistema al costat. Això ha passat en Doñana, o està passant en les taules de miel, en diferents ecosistemes. Respecte a les preses, per exemple, es parla de que el delta de l'Ebre va disminuint perquè no arriben sediments procediments perquè les presses ho paren. És a dir, que s'ha de tenir en compte els interessos de totes les persones, incloent els ecosistemes que són afectats per l'extracció d'aigua.
Mm. Estem, efectivament, parlant d'un bé que té molta importància a les nostres vides i, com dèiem, l'utilitzem per moltíssimes coses. Hem parlat de l'agricultura, de la indústria, del turisme, del transport, també de l'energia, per generar, precisament, energia. I abans ens parlava de l'aigua com un recurs renovable. Sí. Què té a veure, precisament, això, amb tot el que hem sentit a parlar els últims temps de les potabilitzadores, de les desalinitzadores... Què té a veure?
Sí, el problema que estem vivint avui en dia, causat probablement per el canvi climàtic, és que les pluges no són tan regulars com ho eren antigament. I, per tant, encara que el recurs és el mateix, està allà, és renovable... A vegades no hi ha pluges, tenim episodis de sequera bastant sovint i a vegades quan plou massa, com s'està veient darrerament. Aleshores, això s'ha de gestionar i aprofitar quan tenim aigua i quan la utilitzem per poder regenerar-la i utilitzar-la en altres menesters, en altres aplicacions, no? Per exemple, l'aigua que surt de la indústria, segons com sigui, s'ha de tractar, primer perquè l'ecosistema que rep les aigües residuals no es faci malbé, però es pot, depenent de la qualitat d'aquesta aigua, es pot regenerar per utilitzar-la com a aigua per potabilitzar. I el que es fa avui en dia és que, si no m'equivoco, 25% de l'aigua que utilitzem per beure, prové o té un 25% d'aigua reutilitzada, d'aigua que ve de la reutilització del tractament d'aigües residuals. O sigui que aquesta és la idea. Les aigües residuals no solament es deixen com si fos un residu, sinó que se reutilitzen, i no se reutilitzen directament, es porten a la capçalera del riu, perquè a través d'un procés de bioremediació que es diu que és un procés de tornar a renovar-se a través d'aquest curs del riu, arribi com a aigua normal per poder ser potabilitzada. O sigui, que és aquesta idea d'un
cíclic, no?
Aprofitar els recursos que tenim el màxim possible. I després tampoc potabilitzar tota l'aigua, no? Si tenim aigua per la indústria, pues que no tingui, o sigui, si té microorganismes, dona el mateix. O sigui, refreda i escalfa igual.
No afecta.
Igualment, no afecta. Si volem aigua per l'agricultura, probablement si té residus orgànics, pues tampoc passa res. O sigui, que depenent de l'utilització de l'aigua, també el tractament hauria de ser personalitzat, diguéssim.
Abans parlava de situacions que tots coneixem, com per exemple la de Doñana o la d'Imiel. Com és d'important la preservació, la cura dels aqüífers?
Bueno, és un tema superimportant. L'aigua que utilitzem per l'aigua de l'aixeta és aigua que normalment s'extrau de rius, és aigua superficial. Però l'aigua subterrània és un recurs que queda com reserva. És aigua que normalment s'ha de tractar menys perquè no està tan contaminada. I el problema és que, com és aigua subterrània, és difícil de controlar per on va. I aleshores, quan tu tens un pou, extreus aigua subterrània, no estàs tenint en compte que pot ser que a 5 quilòmetres hi ha aquest mateix aqüífer, arriba i estàs fent que aquell pou ja no tingui aigua. O sigui que l'extracció de l'aigua de les aigües subterrànies ha de tenir en compte que tothom que tingui interès en aquestes aigües subterrànies tingui accés a aquesta aigua, no? En particular, aquestes llagunes. Aquestes llagunes probablement, bueno, probablement s'omplen d'una aigua subterrània que prové d'un aqüífer. Si l'aqüífer l'utilitzes per regadiu, pues, no arriba a les llagunes. Hi ha un exemple paradigmàtic que és el Uzbekistan, era el primer productor de cotó. I, bueno, el cotó necessita molta aigua. I la van utilitzar el mar d'Aral. I es veu com la utilització sense cap mirament de l'aigua d'Aral ha dessecat aquest mar. Avui en dia el mar d'Aral és molt més petit que quan jo era petit. Sí. Tu mires un mapa dels anys 60, mires un mapa d'ara, i el mar d'Aral ha disminuït com a la meitat. I això és culpa del cotó, el regadiu del cotó dels camps d'Uzbekistan.
Hem parlat d'aquesta directiva de la Comissió Europea respecte a l'aigua. Si li pregunto per, en general, les polítiques que s'estan fent sobre aquesta qüestió, són polítiques amb una amplitud de mires o són polítiques que tracten de posar una tireta a una ferida que es pot anar fent més gran?
Bueno, afortunadament la directiva aquesta intenta que els agents socials miren el problema de forma global. I, per tant, no és de fàcil implementació aquesta directiva i hi ha moltes coses encara per fer. Però la idea és aquesta visió global. O sigui, el 70% de l'aigua l'utilitza l'agricultura. I el 15% o una cosa així, la indústria, el 15% és aigua per beure. Aleshores, pues, lo que hem de fer és fer que aquest 70% es pugui reduir en mesures de fer més racional el regadiu, no? O bueno, fer mesures de que si fem un pantà, tenint en compte que això pot resoldre un problema local, pot perjudicar a una altra població que estigui més a baix, no? La veritat és que les mesures que s'estan fent tenen aquesta visió, però, com dic, encara és una mica aviat per dir que ho estem fent completament bé. Nosaltres tenim mancança d'aigua, com és ben conegut, i una solució, és una solució cara, però és una solució, és la desalinització de l'aigua. El que passa és que això necessita moltíssima energia, que això és un procés de filtració que necessita pressions molt elevades. Els cartutxos que fan aquesta filtració s'han de canviar molt sovint i, per tant, no és el procediment idoni, però és un procediment que serveix per completar aquesta necessitat d'aigua que tenim al territori.
Molt bé, doncs avui hem estat reflexionant. No sé si hi ha alguna altra qüestió que podem abordar ja al final de la secció. Són reflexions del professor Juan Jesús Pérez al voltant d'aquest bé natural que és tan fàcil com obrir l'aixeta, no?, per nosaltres, però que recordem que hi ha altres països on l'aigua, doncs, han de fer quilòmetres per anar a trobar-la.
I, de fet, és motiu de guerres en alguns llocs.
Doncs ho deixarem aquí, professor.
Perfecte.
Li sembla?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
Bona tarda.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El grup d'estudis locals de Sant Cugat, el GEL, és una entitat amb més de 30 anys d'història que té l'objectiu de potenciar i difondre la investigació en els camps de les ciències socials i les humanitats en l'àmbit santcugatenc. Recentment, el GEL ha presentat un estudi que ha permès actualitzar el llistat d'alcaldes i alcaldesses que han governat Sant Cugat des de 1835 i fins a l'actualitat. I per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres en Jordi Casas, que és president del GEL i historiador. Jordi, benvingut.
Hola, bon dia.
El document Alcaldes i alcaldesses de Sant Cugat del Vallès 1835-2024 que ha elaborat el GEL és fruit d'un encàrrec de l'actual alcalde, Josep Maria Vallès. És habitual que engegueu les vostres investigacions per encàrrec de tercers?
Bueno, aquí, com que no s'escolta ningú, ho puc dir. És un encàrrec, diguem-ne, que nosaltres vam agafar pels pèls. És a dir, a la presentació de l'anterior número de Gausac, que va ser a finals de maig de l'any passat, quan l'alcalde va clausurar l'acte, va dir una cosa que a mi m'havia comentat off the record alguna vegada, no? Home, el ja l'hauria de fer, hauria de repassar a veure si el llistat d'alcaldes i alcaldesses que tenim a l'alcaldia és correcte. I ho va deixar anar. Bueno, llavors jo ho vaig agafar en sèrio i els vaig fer arribar una proposta del que podia ser aquest treball de revisió i de rectificació. I sí, l'alcaldia va acceptar i ens hi vam posar. Cal dir que juntament, i ara en parlarem, amb aquesta revisió i rectificació, hem aprofitat, evidentment, la recerca que hem fet per fer un article. Ha sortit un article que publicarem, o estem publicant el primer número de Gausac que presentarem el 24 d'abril, que després ja ho recordaré.
Ara, com explicaves, Jordi, gràcies a aquesta investigació heu pogut ampliar i corregir la placa de l'Ajuntament amb la relació d'alcaldies de la ciutat. Explica'ns concretament, perquè hi ha diverses coses comentar. D'una banda, la incorporació de 6 alcaldes nous, anteriors al 1943.
Comencem per aquí.
Sí?
A veure, el llistat que el va fer el van quedar lletjós, l'últim alcalde franquista, estem parlant de mitjans dels anys 70, no, ja a finals, perquè sí, les eleccions van ser el 79, els primers, devia ser el 78, o, per tant, està basat en les actes de l'Ajuntament. Les actes d'Ajuntament, la més antiga, comença el 1743. Per tant, alcaldes anteriors no n'hi havia. Aleshores, per treure aquests 6 o 7 noms que hem afegit anant enrere fins al 35, ha calgut mirar la correspondència de l'Ajuntament, o sigui, anar més enllà de les actes. Hem començat el 1835 perquè abans ens va semblar que no tenia sentit, perquè no podíem parlar dels alcaldes d'antic règim, perquè era tot un altre
sistema,
entramat institucional, i havíem de deixar buits pel mig. Vam dir, bueno, doncs comencem l'any que simbòlicament s'inicia de manera definitiva ja la Revolució Liberal a Espanya, encara que hi havia hagut precedents, i comencem el 35. Hi ha aquí la curiositat o l'anècdota que només havíem trobat alcalde fins al 37. Va dir, bueno, deixem el 37. I quan ja teníem fet les primeres galerades, un dia em toca el Josep, el de Camp Major, però com es diu allò de Camp Major ara, que és un lloc per fer-hi eventos, ostres, ara no em surt el nom, bueno, és igual, és allà a Valldoreix, no, ja em sortirà, bueno, ell no es diu Major, és el Camp Major, però ell no es diu Major, té un altre nom. Bueno, em truca perquè tenia interès en que veiés la masia, en veure l'arxiu que té un arxiu que li ha, un oncle li ha ordenat i tal, i parlant, em va enxergar documents i em va demostrar que el seu, un avantpassat seu, en Francesc Assís Major Fatjó, havia sigut alcalde l'any 35-36. Dic, hòstima, estupendo, tu, podem retrocedir fins al 35. I vam haver de canviar una mica l'article, però per això hem pogut posar alcaldes des de 1835.
També heu incorporat 13 alcaldes que no apareixien per error. Per quin tipus d'errors?
Mala interpretació de les actes. Les actes no són sempre fàcils d'interpretar. Hi ha alcaldes que duren molt poc, hi ha alcaldes accidentals que no són alcaldes, sinó són tinents d'alcalde, que en un moment determinat substitueixen l'alcalde perquè no hi és. I, per tant, diguem-ne, i també, diguem-ne, per fer un estudi una mica apressat i no gaire acurat, i probablement perquè la persona que ho va fer no tenia metodologia com a historiador i li va fotre una mica pel broc gros, no? Nosaltres ens ho hem mirat molt, molt bé abans de decidir, creiem que la llista es pot donar per definitiva, sempre, tot és millorable en aquesta vida, però creiem que aquesta és definitiva, i bueno, és que clar, hi ha de tot, des d'alcaldes que estan 15 anys, el que va durar més, en Josep Bernils i Solà, del 1960 al 1975, i un alcalde, el de Can Gené de Sant Medí, Pere Gené, em sembla que es deia, que va durar un mes, l'any 1853, si no m'equivoco, o 52, ara no ho sé.
Per tant, heu incorporat alcaldes que no apareixien, heu eliminat dos que figuraven per error.
Dos per error, que no havien sigut tal alcaldes.
Ajust de dades incorrectes.
Sí.
Quins casos destacaries tu?
Bé, dades incorrectes hi ha uns quants. Perquè, a veure, sempre, quan comença i quan acaba... no sé, s'ha de fer una mirada molt, molt acurada de les actes i tal, i en tot cas hem posat dades que no hi eren o hem precisat algunes que no eren correctes.
I algunes dades, com per exemple, s'ha hagut d'incorporar...
Dates.
I dades com la del segon cognom.
Només no? En dos casos, amb en Pere Calvet, que sabeu que era el Rubí, no era de Sant Cugat, devia viure potser al carrer de Sant Cugat de Rubí, perquè fins a l'any 1853, que se segrega un tros d'hora de Sant Cugat i passa a Rubí, el terme arribava fins a Rubí, hi havia el carrer de Sant Cugat, on hi havia una carnisseria, que va ser l'origen del procés de segregació, però ara no tinc temps per parlar-ne. Pere Calvet i en Francesc Pila, em sembla que són, parlo de memòria, dos personatges que hem estat incapaços de trobar el segon cognom. Tots els altres, que en alguns casos no el tenien, ara ja figura el segon cognom.
I ara que l'anomenaves, en Pere Calvet, què té de particular el seu cas?
No,
que era de Rubí?
Que suposo que el fet de ser de Rubí, així m'ha arribat la notícia, i d'estar molt poc temps, no està possible trobar documents on hi hagi el segon cognom.
Perquè, segons tenim informació, ell va governar Sant Cugat entre 1842 i 43, no?
Sí, un any més o menys, sí.
Per què és important aquesta actualització del llistat d'alcaldies?
Bueno, més que res perquè no estigui equivocada l'aquella. No? No, home, a veure... Una de raons històriques i tal, jo crec que és important, ja que hi ha un llistat a l'Ajuntament, home, que sigui correcte. I dos, donar l'oportunitat, quan la gent tingui diners i ho pensi fer, treure aquestes plaques que sembla allò nínxols mortuoris, allò que... i fer una cosa més maca. Això ja és una opinió meva personal, no? Però vull dir... Ja
jo crec que seria bastant generalitzada, eh?
Sí, aprofitem per fer una cosa més maca, ja, posant-nos a fer.
Una altra cosa,
no sé si ara me l'anaves a preguntar. A veure, nosaltres hem posat els alcaldes, els hem agrupat per períodes històrics. És a dir, ens semblava que era poc rigorós, històricament, i injust, des d'un punt de vista democràtic o cívic, posar el mateix calaix, és a dir, una llista, no?, sense diferenciar aquells que van ser nomenats a dit o que van ser alcaldes durant una dictadura dels que s'han elegit democràticament, que són la minoria. Si agafem aquests quasi 200 anys, ara no potreu un percentatge, perquè probablement els elegits democràticament només siguin un 25-30%. Perquè, clar, durant el període d'Isabel II, o durant la Restauració, o durant la dictadura del Primo de Rivera, o durant el franquisme, no s'elegien democràticament. Llavors, hem posat una sèrie de períodes. Revolució liberal, hem dit, 1835-1844, que és el període on es produeix el gruix de la Revolució liberal. 44-68, que és el regnat d'Isabel II, un període conservador, evidentment. 68-74, que és el sexenni democràtic i la Primera República, un període democràtic. 74-1923, que és la Restauració, i que aquí, evidentment, els alcaldes eren nomenats pel governador civil. 23-30, que és la dictadura del Primo Rivera, aquí tampoc eren elegits democràticament. 31-39, que és la República. Aquí, durant aquests anys, per raó de la Guerra Civil, només hi ha un alcalde elegit democràticament, que és el Roc Codó. Hi ha més alcaldes, però es nomenaven, es canviaven, però no elegits, no per votació popular, m'entens? I després el franquisme, 39-79, fem arribar a 79, perquè l'últim alcalde franquisme, Llenjons, va arribar fins al 79, evidentment tampoc s'elegien democràticament, i després els, no sé, 10 o 12 alcaldes i alcaldesses, del 79 fins ara, no? Que és el període democràtic, diguem-ne.
Així està clar. Són habituals aquest tipus d'incorreccions en els documents i monuments oficials de les administracions?
Doncs no ho sé. No ho sé. Home, jo sí que puc dir que, a veure, la història avança precisament localitzant errors i bueno, a part d'altres factors, localitzant errors i corregint-los. A veure, jo els llistats d'alcaldes i tal, no ho sé, ara jo sí que m'he trobat com a historiador, que a vegades hi ha dades, hi ha interpretacions que es basen en llibres, no? Es van repetint, no? Vull dir,
un parla... Els errors... És...
I llavors jo he trobat, per exemple, amb els temes d'agenda local, que he treballat jo, coses que es venien afirmant des de fa dècades i que les donaven per fet, després, quan vas als documents originals, veus, home, això no funcionava així, no? Bé, nosaltres suposo que anar a la documentació hem pogut millorar el llistat i també a l'estudiar-nos d'una manera més acurada les actes. Sí, és habitual. Pensem que molta història es fa en aquests moments, és a base de bibliografia, eh? I, per tant, si hi ha un error, el va repetint. Anar a l'arxiu i passar hores mirant papers costa. Llavors, trobes que molta cosa és una mala bibliografia, que penses treballs molt ben fets, però si a la bibliografia que utilitzes hi ha algun error, el repeteixes.
L'Ajuntament ja llueix aquesta placa nova, modificada, actualitzada, corregida? O encara no?
Nosaltres vam lliurar el llistat el dia 10 de març, el dia 24 d'abril, aprofito per fer una falca publicitària, el 24 d'abril, el dia després de Sant Jordi, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, fer una presentació del número 57 de Gausac, que és on publicem aquest article, i, no ho sé, l'Ajuntament té el llistat, dos llistats li vam donar, a part de l'explicació de com n'havia sorgit un, el definitiu, i l'altre que era un comparatiu entre el definitiu i la tornant llista perquè veiessin els errors que hi havia. Quan ho faran, no ho sé, això ja és cosa de l'Ajuntament.
Haurem de preguntar a l'Ajuntament, doncs.
Sí, suposo que quan tinguin pressupost.
Esteu treballant en algun altre projecte ara mateix?
Bueno, la revista Gausac, que porta... És que publicar una revista porta molta feina,
Sí.
Portar una revista porta molta feina... Les galerades se'ls ha de mirar molta gent, s'han de mirar diverses galerades, no? I perquè volem que surti bé, no? Aleshores, bé, el número 57, que portarà 5 estudis, aquest article dels alcaldes i alcaldesses, que ha fet alcaldesses només són 3, la primera alcaldessa que va tenir a Sant Guam va ser el 2010, fins al 2010 tot van ser homes, vull dir... Doncs a part d'aquest article sobre alcaldes i alcaldesses, 4 estudis més, i els els apartats normals de la revista. És una, iniciem amb aquest número una nova singladura, per dir-ho de manera, perquè hem canviat l'equip de direcció. En Domènec Miquel, que venia fent de director des de fa més de 30 anys, ha deixat de ser director, perquè 30 anys són molts i cal renovar, i ara la directora Reis Fontrals, que ja venia fent de subdirectora des de fa 3 anys, hi han dos subdirectors, un és el José Fernando Mota, conegut per tots, historiador, i l'altre, l'Emiliano Hinojo, arqueòleg, que també fa molts anys està al gel i forma part del Consell de Redacció de Gausac. Vull dir que això és el primer que tenim allò...
I aquesta renovació implicarà altres canvis?
Aquesta, bueno, primer, el canvi de persones. No, aquesta, implica, a veure, aquesta renovació implica, efectivament, la voluntat de fer la revista més participada, és a dir, un treball més col·lectiu. D'entrada, l'equip de direcció són tres, no és un, no? O dos, com eren. Donar-li també més protagonisme al Consell de Redacció, que som 15 persones, i també al Consell Assessor, que el vam canviar fa 3 anys, que teníem un consell de VIPs, d'aquelles persones que es posen, però no, algunes estaven mortes i tot, i ara hem posat un consell de gent relacionada més intensament amb Sant Cugat, no? I a part, també hi ha una sèrie de canvis formals i de contingut a la revista, perquè volem avançar com una revista una mica diferent, que no només sigui erudita, sinó que també informi, més contemporània, per entendre, que ens intenti explicar en base als estudis que es vagin fent, com s'han produït les transformacions de Sant Cugat durant els 40 anys, no? Per entendre una mica Sant Cugat, i una revista, des del nostre punt, que s'adapti més a les expectatives i, una, i les necessitats d'una ciutat de 100.000 habitants. Eh? I una, bueno, una revista, ho dic aquí, repeteixo que no ens escolta ningú, que es faci valer. A veure, una revista com aquesta, com qualsevol revista d'àmbit de recerca comarcal o local, no és possible sempre ser subvenció pública. Això és evident. Aquí no descobreixo cap res. I, evidentment, per garantir que seguiràs tenint el suport de les institucions, t'has de fer valer, eh? Has de fer un bon producte. Llavors, la nostra idea és fer una revista, bueno, millorar-la.
I, escolta, de totes les investigacions que ha fet el GEL, quina et sembla que ha tingut més transcendència des del punt de vista de la història local?
Tot
és important.
A veure, nosaltres l'any 2006, si no m'equivoco, gent del GEL i gent que no ho era, o tots érem del GEL, no me'n recordo, vam fer l'única història de Sant Cugat que s'ha publicat. Un llibre que ens va encarregar a Lluís Campins, el malaurat Lluís Campins, quan era director del museu, que va ser una història de Sant Cugat, una síntesi, no? Bueno, un llibre de 200 i pico, 300 pàgines, que vam participar-hi 5 o 6 persones, no me'n recordo. Clar, si ara fessi una altra història de Sant Cugat, sobretot l'edat contemporània moderna, seria absolutament diferent. Perquè hem publicat moltes coses a l'USAC, de treballs fets per gent del GEL i gent de fora, sobre aquests segles, i per tant sabem moltes més coses. És a dir, jo no destacaria un treball en concret, però jo diria, perquè són molts articles que hem fet aportacions valuosíssimes, que han canviat la nostra percepció de la història de Sant Cugat, almenys dels últims 300 o 400 anys.
I tu diries que els santcugatencs i les santcugatenques estan interessats en general en la història de la ciutat?
Jo diria que ningú està interessat per la història, eh? En general. En general, jo crec que la història interessa poca gent, eh? Bueno, els santcugatencs, jo crec que sí. A veure, home, la gent que ve aquí té un cert nivell sociocultural, no? Jo suposo que sí. N'hi ha que sí que estan interessats pel passat santcugatenc. Ara, fins a quin nivell i fins a quin nivell de rigor... Ara no vull ofendre ningú. Fins aquí d'allò ja es conforma amb els articles del Tomàs Grau, el Tot Sant Cugat, no? Que va anar, ara ja no, però anar explicant coses a Sant Cugat en píldores, o vol una cosa més aprofundida. Bueno, i no és en demèrit del Tomàs Grau, que feia una gran feina divulgant, no? Fins a quin punt, ho diré d'una manera més rigorosa, es conformen amb uns textos divulgatius o que intenten ser una mica més profuns. Bueno, clar, perquè ara nosaltres no fem un text purament divulgatiu, és, home, requereix un cert esforç. Clar...
Més estudiós.
Sí. Home, hem de dir que en general els centres d'estudi o allò, a veure, no hi ha cua de gent a la porta per fer-se socis. Més aviat al contrari, i tots estem bastant fotudets, perquè, bueno, és una feina una mica...
Que té relleu o no té relleu? Això us preocupa?
És una feina molt voluntariosa, de moltes hores. ha fet la gratis et amore, i la continuïtat és